Són les 8.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vanrell.
Bon dia. Peticions creuades entre Algèria i el Consell d'Eivissa i entremig el futur incert d'uns infants. El país nord-africà demana el retorn de 7 adolescents que van arribar a la Pitiusa sols a bord d'una embarcació, com han fet tants altres. Una petició poc comuna que ja s'està tramitant i que el Consell Insular ha aprofitat per afegir-hi una setantena més d'infants i adolescents algerians que té al seu càrrec perquè siguin repatriats alhora. És una de les nacionalitats més comunes entre els arribats a les Balears per via marítima. Suposen 4 de cada 10 menors no acompanyats. El govern vol aturar de totes la ruta algeriana i reclama una vegada més a Madrid l'activació de Frontex i més mitjans per controlar la frontera marítima de les illes. Tot d'una vos ho contàvem en detall abans repassam els titulars de la jornada el dissabte 25 d'octubre. El govern aporta 5 milions d'euros a fons perdut als afectats per les pluges a Eivissa. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia, Laura. Se'n podran beneficiar empresaris i particulars i es tramitaran a través dels ajuntaments. El Consell de Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Ministres la declaració de zona afectada greument per emergència als municipis pels darrers temporals.
Es repararà els policies locals i funcionaris de Palma perseguits pel cas Cursac.
Així ho ha anunciat el batlle Jaime Martínez en la diada del cos celebrada a Marratxí. Ha afegit que demanarà responsabilitats patrimonials al Ministeri de Justícia i posa en valor les millores dels recursos de la legislatura.
Baixa l'atur a les Balears en 10.500 persones en el tercer trimestre.
Els sindicats lamenten que, tot i les bones xifres d'ocupació, els treballadors no es puguin permetre accedir a un habitatge. Les patronals empresarials posen ara el focus sobre la pèrdua d'activitat en sectors com l'oci o la restauració.
I en els titulars d'esports, el davanter del Mallorca, Takuma Sano, ja recuperat, podria tornar a la convocatòria. Gavi Forteza, bon dia.
Bon dia. El jugador japonès ja està recuperat i podria ser la novetat d'una llista que donarà l'entrenador Yago Barrasate en acabar la sessió d'entrenament i abans de la roda de premsa prèvia al partit de demà contra el Llevant. D'altra banda, destacam en tennis, Jaume Monar jugarà les semifinals del torneig de Basilea i en futbol sala, avui a les 8:30, al Palau de Son Moix, el Palma Futsal rep la visita de l'Inter Movistar.
I la previsió del temps per avui, sense gaires canvis, però atenció, a partir de demà. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui encetàvem el cap de setmana amb un dissabte de tranquil·litat meteorològica, moltes estones de sol i la presència d'algunes pinzellades de núvols prims que ens anuncien un canvi de temps a partir de demà, sobretot a mitjan matí. Avui amb unes temperatures que tornen a pujar una miqueta respecte a les d'ahir, ho faran al nord de cada una de les illes, en termòmetres que podrien superar els 26 a 28 graus puntualment, fins i tot un pèl més altes amb aquest vent de component sud i una situació marítima tranquil·la. Ara bé, demà, canvi radical del temps, entra un front actiu que ens podria deixar algunes precipitacions en conjunt de caràcter feble, no esperant grans acumulats, però sí que a partir de mitjan matí i durant les primeres hores del capvespre podrien tenir qualque ruixat arreu de l'arxipèlag. Tot això amb un cel bastant carregat de núvols i una davallada de les temperatures amb vent de component nord entre mestral i tramuntana.
I un apunt en informació de servei. Continuen els talls per la celebració de la Mallorca Paracycling Tour, que afecta avui 4 carreteres que a hores d'ara ja estan tallades i serà fins a la 1 del migdia. Són les vies que enllacen Sa Pobla, Platges de Muro, Alcúdia, Port d'Alcúdia i Port de Pollença. Es demana als conductors respectar els senyals de trànsit i optar per vies alternatives. Són les 8:04. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Delegació de Govern afirma que no ha rebut cap petició per gestionar la repatriació dels 77 menors migrants no acompanyats tutelats pel Consell d'Eivissa. Això després que el president d'aquesta institució insular, Vicent Marí, hagi reclamat públicament que sí que es faci.
És una qüestió que depèn del govern d'Espanya i reclamam pues, que ja que en aquest cas Argèlia ha demanat la repatriació d'aquests 7 menors, pues, que s'aprofiti l'ocasió per retornar tots aquells que ja tenim baix tutela, que és lo lògic.
El president insular diu que és competència estatal, però la delegació del govern central a les Illes assegura que no tenen cap petició d'aquestes característiques. Les declaracions de Vicent Marí han vingut motivades després que Algèria hagi demanat la repatriació de 7 adolescents que varen arribar sols en una barca a Eivissa i que estan ara sota la tutela de la institució insular. Donada la situació, el que vol el conseller d'Eivissa és que s'aprofiti per repatriar tots els menors no acompanyats.
Els 7 algerians d'entre 14 i 17 anys van tocar a terra amb una llanxa presumptament robada el 3 de setembre a Platja d'en Bossa, un fet que van transmetre per xarxes socials. Aquest és un cas excepcional perquè el govern del seu país n'ha demanat la repatriació quan ningú el sol reclamar tampoc. És habitual que els menors viatgen sense adults. El ministre d'Interior, Fernando Grández Marlaska, es va reunir dilluns amb el seu homòleg algerià i va assegurar que la Fiscalia ja en tramita la devolució perquè les famílies n'han demanat a la pàtria potestat. El Consell d'Eivissa té a càrrec seu, però, 70 infants i adolescents migrants algerians més, i el president Vicent Marí vol que s'aprofiti l'ocasió per repatriar-los.
No estan fugint de cap guerra, no són els lots que visquen en condicions precàries, en alguns casos és gent que ve aprofitar-se del sistema que tenim aquí, com molta gent que està de viatge per Europa i llavors a darrera escala fan a Eivissa, els pares se'n van i deixen aquí els menors. I hi ha diversos casos que són flagrants, que és d'abús.
El conseller assegura que no tenen capacitat per acollir el que qualifiquen d'allau de menors. En els darrers 3 anys només s'han duit a terme 2 repatriacions més, una a Mallorca i una altra a Formentera. 4 de cada 10 infants migrants no acompanyats a les Balears són algerians.
I sobre la polèmica per Frontex entre el govern balear i l'espanyol, han sabut que la presidenta Marga Provenç enviarà una carta al president Pedro Sánchez per reclamar que demani a la Comissió Europea el desplegament a les Balears amb tots els mitjans necessaris.
Ho ha anunciat el portaveu de l'executiu, Antoni Costa. Aquesta petició arriba després de diversos dies de tensió dialèctica entre el govern i el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, arran de la presència o no de Frontex a l'arxipèlag. Costa insisteix que cal una presència efectiva de l'Agència Europea a les Illes amb personal i mitjans propis per garantir així la seguretat i el control de la frontera marítima.
I sí, el govern de les Illes Balears considera que només l'activació de Frontex i instal·lació de Frontex a les Illes Balears té un caràcter dissuasori. Sí, ho considerem així, per molt que diga el delegat del govern. I per això ens preguntam, a què està esperant? Que no es faci, no es prengui per beneix? Qui ha vist Frontex a les Illes Balears? Teniu un avió a Màlaga? És activar Frontex a les Illes Balears?
Per part seva, el Partit Popular insisteix a demanar l'actuació del Frontex com a mesura per frenar la ruta migratòria, petició que ha registrat en forma de proposició, no de llei, al Parlament.
Els populars reclamen d'aquesta manera una vegada més a Pedro Sánchez que s'apliquin a les Illes els recursos de l'Agència Europea de Guàrdia de Costes i Fronteres, tal com es fa a les Canàries. En aquesta proposició no de llei també reclama la Unió Europea que s'inclogui la dimensió insular en el nou pacte pel Mediterrani, amb mesures específiques que tinguin en compte el repte de les illes.
Ho dèiem en els titulars, el Consell de Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Ministres la declaració de zona afectada greument per emergència als municipis eivissencs de Santa Eulària, Sant Josep, Sant Antoni i Sant Joan de Labritja, Formentera i els municipis del Migjorn i el Llevant de Mallorca.
Aquesta declaració permetria activar tots els ajuts i les mesures econòmiques que preveu la normativa per a la recuperació dels danys materials causats per les inundacions de les darreres setmanes provocades per Gabriel i Alice.
Aquesta no és l'única passa feta pel govern. L'executiu avançarà els ajuts als afectats per les darreres tempestes a les Pitiuses. Seran 5 milions d'euros a fons perdut mitjançant un conveni amb el Consell d'Eivissa i s'ampliaran si fos necessari. I com s'ha fet? Cal anar als ajuntaments. Alberto Ferrer en té tots els detalls.
Encara no hi ha una data per començar a recollir peticions d'empresaris, autònoms i particulars, però la institució insular vol que sigui aviat per avançar-se el cobrament de les assegurances i el consorci, lligades a la declaració de zona catastròfica que ha d'acordar el govern central. S'ha explicat que seran els ajuntaments els que tramitaran aquests ajuts a la reconstrucció, dels quals estan exclosos els danys causats a les infraestructures. Escoltam el president Vicent Marí i també la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarillas.
Donam una resposta també en aquesta segona fase post-emergència per atendre a totes aquelles persones que han sofert mals i necessiten pues, de s'ajuda per recuperar-se. Seran ajudes a fons perdut no, i la tramitació serà senzilla. Les ajudes aniran de 2.000 a 10.000 euros.
Amb els 5 milions d'euros passats en el Consell se prioritzarà les ajudes en les empreses autònoms i particulars i ja anirem cobrint de manera consensuada el que han estat els danys a infraestructures de caràcter municipal, insular o autonòmic, com és escàs.
Els batlles també han acordat donar suport a la declaració de tota l'illa com a zona greument afectada. La consellera Estarelles ha informat d'aquesta línia d'ajuts al Consell d'Alcaldes i després als agents socials, convocats també a la seu del Consell, que tindran el paper d'entitats col·laboradores per agilitzar la tramitació.
I tancam el bloc eivissenc amb un apunt més. L'Ajuntament de Vila ha anunciat que les obres per reparar les canonades de clavegram per evitar que entri aigua de la mà estaran enllestides l'any que ve. S'hi destinarà gairebé 2 milions de l'impost de turisme sostenible. Les feines afavoriran la reutilització més d'aigua de la depuradora. Ho ha explicat Jordi Griver, regidor de Medi Ambient i Neteja.
El agua que se va pues, después de ducharnos o después de lavarnos las manos, después de ir al váter, esa va su caminito hasta la depuradora. Por el camino se le mete agua. Y claro, llega salada, el proceso de depuración no es bueno y aparte no la podías reutilizar porque está salada. Y estás gastando energía inútilmente, son estos tres factores. Entonces, evitando estas infiltraciones, podremos que el agua llegue en condiciones a la depuradora, se depure bien y se pueda reutilizar.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha anunciat que prepara un acte de reparació per tots aquells policies i funcionaris de cort que en el seu moment van ser, segons ell, injustament perseguits pel cas Cursac.
Sabem que el mal està fet i res pot rescabalar el sofriment petit, però és de justícia restaurar el seu honor i així ho farem.
Martínez ho ha anunciat a la diada de la policia local en què s'han entregat 67 distincions i on també ha dit que demanarà responsabilitats patrimonials al Ministeri de Justícia.
El batlle de Palma, amb pràcticament tota la plantilla del cos policial al davant, els ha dit textualment que des del minut zero es va posar del seu costat. Assumeix que és urgent retornar el prestigi perdut a causa d'injustes situacions viscudes per integrants del cos que varen haver d'enfrontar en solitari sense el recolzament del govern municipal del llavors.
Una situació i una persecució que han tingut un cost personal per tots els afectats. També un cost a les arques municipals, és a dir, per a tots els ciutadans de Palma. Més de 5 milions d'euros, però que no tinguin cap dubte que iniciarem una reclamació de responsabilitat patrimonial en el Ministeri de Justícia per a recuperar fins a l'últim cèntim d'aquests dobbers.
Martínez ha celebrat el suport, diu, a la proposta del nou pla d'ordenació que millorarà l'eficiència del cos i convertirà la policia local de Palma, augura, en la millor policia d'Espanya. El batlle de ciutat ha presumit d'haver ampliat la plantilla com no ho ha fet mai ningú. En encetar el 2026 hi haurà 275 policies pels carrers de Palma i ha fet la primera promesa electoral. Si torna a governar, es marcarà una fita igual d'ambiciosa.
Ha quedat constituït el Tribunal del Jurat que aquests dies jutjarà la mare i l'oncle del nadó que va morir en un contenidor de Porto Cristo el 2023. S'enfronten a un delicte d'assassinat per haver abandonat la nina i després haver fugit. La Fiscalia reclama pels dos acusats la pena de presó permanent revisable. El Ministeri Públic també acusa una tercera persona, la germana de la mare, per omissió del deure de socors. Li reclama que pagui una multa de 4.500 euros.
La mare estava embarassada d'unes 27 setmanes quan es va posar de part de l'interior del cotxe on també hi havia el seu cunyat i la seva germana. La dona va donar a llum a la nina que va néixer viva. Segons el Ministeri Públic, tant la mare com el seu cunyat sabien que el nadó no havia mort i amb la intenció de posar fi a la seva vida, la dona li va donar l'infant al seu cunyat. Llavors, l'home va baixar del vehicle i va llançar la criatura a un contenidor de fens que hi havia al carrer i varen abandonar la petita.
I la cap de l'Oficina Nacional contra les Violències Sexuals, Alicia Sánchez, lamenta que tan sols es denuncien un 8% dels casos de violència sexual comesos a l'Estat. Unes xifres que, per la responsable, d'Òmbios són massa baixes. La revictimització, la que pateixen les víctimes, assegura Alicia Sánchez, és un element que s'ha de millorar. És una crònica de Carme Moreno.
Alicia Sánchez també ha explicat que quasi el 50% de les víctimes acaben proporcionant imatges de continguts sexuals que els hi reclamen a través de les xarxes socials. La responsable d'Onbios ha explicat que falta una presa de consciència en campanyes molt més potents, un punt de vista que comparteixen l'inspector de la Policia Nacional de les Balears, Francisco Javier, i el subinspector Sergio Víctor García, que han investigat un cas en què hi havia una víctima que tan sols tenia 8 anys. Una investigació que pels agents ha estat dura pel contingut esfereïdor de les imatges que han vist.
Que bueno, que nos llamó la atención que una niña de 8 o 9 años que tuviera acceso a estas tecnologías y sin ningún tipo de control parental. Ahí hace falta una alfabetización digital, o sea, hay que darse cuenta de los peligros que tiene este entorno y que tenemos que estar mucho más encima de los niños.
Pues la verdad es que se te parte el alma y ha sido bastante duro y lo hemos pasado hasta mal. Perquè ha sigut complicat.
Declaracions en les jornades contra les violències sexuals de la delegació del govern central a les Illes, a Palma. En la trobada també ha participat Valentina Milano, professora de l'UIB i reconeguda experta en el món digital segur pels joves. Milano ha demanat responsabilitats penals contra els directius de les plataformes que difonen continguts sexuals a menors.
La persona que circula per la calle enseña una foto o un profesor en clase que enseña una, pues sí que tendrá problemas con la justicia. Pero una empresa como Pornhub que cada día enseña material pornográfico a millones de menores no tiene ningún problema. Acceden menores, ¿no? Por lo tanto, hay que reforzar el artículo 186 del Código Penal, perquè quede claro que la difusió és per qualsevol medi.
L'experta en violència de gènere també ha dit que és essencial controlar tant el temps com el contingut al qual accedeixen els joves a través de les pantalles. Ha posat el seu exemple personal i ha assegurat que les seves filles tan sols poden estar connectades a la xarxa una hora al dia.
8 i 16 minuts, una pausa per la publicitat i continuem.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
La Copa Intercontinental llega a Mallorca con el mejor fútbol sala del planeta y la historia se juega en Son Moix. El próximo viernes 7 de noviembre a las 21 horas, el Illes Balears Palma Futsal busca revalidar título contra el mítico Club Atlético Peñarol en un duelo que hará vibrar la isla. Compra ya tu entrada en palmafutsal.com y no te lo pierdas. Patrocinado por Conecta Balear.
La presidenta del govern, Marga Proens, assegura que gràcies a les polítiques que s'han aplicat a les Illes s'ha fet una passa endavant per la desestacionalització. Missatge que ha llançat la cap de l'executiu per clausurar la jornada Perspectives del sector turístic balear per 2026 organitzades a Calvià.
La demanda turística s'ha incrementat a la primavera i a la tardor i a l'estiu s'ha moderat per primera vegada molt d'anys, diu. En aquest sentit, Proens assegura que el seu govern impulsa un procés de transformació econòmica sense precedents.
Por primera vez en muchos años, los datos demuestran una mayor desestacionalización, con un incremento de la demanda turística en los meses de primavera y otoño, y un esfuerzo de la planta de alojamiento por mantenerse abierta durante mayor periodo de tiempo, y una contención de la demanda en los meses de máxima afluencia. Estamos creciendo ya más en valor que en volumen y los datos están ahí.
Juan Miguel Ferrer, president de restauració de la patronal CAEP, considera que no es pot tornar al model de turisme de baix cost que ha funcionat fins ara.
Com podem fer un model de qualitat però que puguem ser atractius en preu? Aquí jo crec que això és el quid de la qüestió i crec que és on ens hem de rompre el cap aquest hivern per trobar ja començar a trobar visos de solucions per l'any que ve.
I destacam ara una xifra. El turisme de luxe gasta 2.500 euros al dia de mitjana a Mallorca. Són 10 vegades per damunt del turista tradicional. És el balanç que fa Essential i Mallorca, el grup d'empreses de serveis turístics vinculats al luxe, que calcula que en una setmana poden deixar fins a 20.000 euros per persona.
Un segment que consolida els mercats centroeuropeus i britànic i, a més, continua la tendència a l'alça del turisme asiàtic, concretament el sud-coreà Toni Mir, CEO del grup Cap Vermell.
Àsia s'obri amb Etihad i Corea del Sud està en tasca, és un d'aquests mercats que creixerà, però creixerà Xina, creixerà el Golf Pèrsic, Orient Mitjà creixerà, i crec que són molt bones notícies per Mallorca.
La clientela és internacional, però també n'hi ha de nacionals i fins i tot de gent de les illes.
L'ocupació laboral a les Balears ha tornat a batre rècords amb l'atur a la baixa. Així ho mostra l'enquesta de població activa, l'EPA, amb dades del tercer trimestre de l'any, és a dir, dels mesos d'estiu. Durant aquest període, els treballadors en actiu han tocat sostre amb 670.000 en feina a la comunitat, mentre que l'atur ha baixat 10.500 persones.
De fet, és la xifra de desocupats més baixa dels darrers anys. Durant els darrers tres mesos s'han creat a les Balears més de 26.000 llocs de feina, i això ha fet que ara mateix hi hagi a l'arxipèlag més de 672.000 persones en actiu, la xifra més alta en un estiu des de que hi ha registres. Les dades de les Balears contrasten, però, amb les de la resta de l'Estat. En conjunt, a Espanya l'atur ha pujat més de 60.000 persones i, en canvi, s'ha marcat un nou rècord pel que fa al nombre d'ocupants, i aquí sí que coincideix en la situació balear. En total, a l'Estat hi ha actualment més de 22.300.000 persones fent feina.
I pel que fa a les reivindicacions laborals, s'ha aprovat el decret llei de mesures urgents en matèria de serveis socials que dona cobertura als treballadors de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència. Uns treballadors que, recordem, han fet vaga per reivindicar millores laborals que els equiparin amb els empleats de l'IMAS. D'aquesta manera, el govern respon a la seva demanda i la consellera de Serveis Socials, Sandra Fernández, assegura que ja s'ha posat en contacte amb els grups parlamentaris. Socialistes i Més ja li han garantit que validaran el decret a la Cambra Autonòmica.
Es verdad que nos estábamos encontrando con una serie de dificultades jurídicas para poder realizar este incremento, y este decreto ley le da cobertura para poder ponerlo en marcha. Es un complemento que va a beneficiar, como decía, a todos los trabajadores de la Fundación. Estamos hablando de casi 1.000 personas que van a ver mejoradas sus condiciones laborales.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
L'Hospital de Formentera ha hagut de reprogramar 4 intervencions quirúrgiques menors. El motiu és que el quiròfan continua tancat, així com la sala de parts, en espera dels resultats dels cultius realitzats, de la humitat que va aparèixer arran de la dana Alice.
Les anàlisis han de determinar si és segur o no reobrir les instal·lacions. Ara mateix només s'obririen en casos d'emergència vital, que encara no s'han produït. Tampoc no n'hi ha hagut cap per part dels que es van tancar al peritori. El SAMU i l'Hospital de Can Mises d'Eivissa estan coordinats per si s'ha de traslladar cap pacient.
La consellera de Salut, Manuela García, ha abandonat la reunió amb el Ministeri juntament amb la resta de responsables de sanitat de les comunitats autònomes governades pel Partit Popular. Tot i que la crisi del cribatge de càncer de mama a Andalusia no figurava l'ordre del dia del Consell Interterritorial que ha tingut lloc a Saragossa, la polèmica n'ha estat protagonista.
Manuela García explica que els consellers populars han pres la decisió d'abandonar la reunió en bloc perquè s'oposen a la petició del Ministeri. Ha demanat les dades autonòmiques dels cribatges de càncer de mama, colon i cèrvix. Així mateix, critica que la trobada ha estat polititzada per part del govern central.
En lugar de apoyar, reconocer su desarrollo, el de los cribados ha intentado sacar rédito político de un asunto que lo que debería de hacer es unirnos a todos en un mensaje único.
García assegura que per tal d'enviar les dades al Ministeri s'hauria d'habilitar un sistema informàtic, però que no s'ha fet. La conselleria nega així que s'hagin ocultat dades i assegura que des de que va començar l'any s'han realitzat 1.000 citacions més al mes per fer cribatges de càncer de mama.
No hemos ocultado datos de cribado, ni nos hemos negado a compartirlos. Sin embargo, no existe ningún documento del Ministerio que regule la evaluación de estos programas.
El conseller popular de Castella i Lleó, Alejandro Vázquez, ha acusat el Ministeri de provocar confrontacions i de vulnerar el reglament.
Aquí se viene ya con las deberes hechos, se viene con el trabajo hecho, y el Ministerio no ha hecho su trabajo que quedaba bien claro en la ponencia de cribados.
La Federació Espanyola de Càncer de Mama considera clau que el Ministeri de Sanitat tingui totes les dades relacionades amb els cribatges, ja que no són propietat de cap administració. L'entitat afegeix que negar-se a cedir-les crea dubtes i sospites inacceptables als pacients. De la seva banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, acusa els governants del Partit Popular de voler ocultar dades dels cribatges de càncer. De fet, assegura que recorreran a la justícia, si és necessari, per aconseguir-les.
Desde el Ministerio de Sanidad no podemos admitir que el Partido Popular diga que es un insulto pedirles información. Y, por supuesto, desde el Ministerio de Sanidad vamos a proceder a estudiar todas las vías legales para que las consejerías, los consejeros del Partido Popular den respuesta y den información. van a tener, por supuesto, noticias de nuestros servicios jurídicos.
La ministra ha qualificat els consellers populars de cafres i recorda que la plantada ha impedit que es puguin repartir 2 milions d'euros per reforçar la vigilància i centres dedicats al càncer, un dels objectes del Consell Interterritorial.
Pel que fa a les novetats en el cas d'Andalusia, la Fiscalia ha obert una segona investigació arran d'una denúncia feta per l'associació Amama per l'esborrament i modificació d'algunes proves de les afectades.
El Ministeri Públic ja investigava els problemes detectats en el programa de cribatge a partir d'una altra denúncia presentada pels partits de l'oposició i per l'associació Defensor del Pacient.
I una altra polèmica, aquest cas aquí a les Illes, Salut s'ofereix a pagar el carnet de conduir els conductors de les ambulàncies de Menorca i les Pitiuses. Això ha estat després de constatar que només 14 dels 70 treballadors poden conduir les ambulàncies noves que ha comprat el govern. Els vehicles arriben als 3.500 quilos, fet que obliga a tenir el carnet de conduir de camió, i la majoria no el tenen. De fet, el procés per treure-se'l pot arribar a un any.
De moment, la primera solució, però, que s'ha proposat és alleugerir el pes de les ambulàncies, llevant la rampa d'accés i les lliteres. Els sindicats, però, denuncien que això impedeix transportar els pacients més habituals i també persones amb mobilitat reduïda. Marina Sánchez, delegada sindical d'USAE a Menorca, explica que les rampes eren un dels principals atributs dels nous vehicles, mentre que José Manuel Maroto, responsable del sindicat Eivissa, es queixa de la poca previsió per part de Salut.
Llevaves aquest excés de força, el llevaves a l'hora de fer feina. Llavors, simplement, doncs, tu et pujaves damunt d'una plataforma i és un elevador, i a l'elevador pujava i te deixava arran d'allà on tenia que anar el pacient anclat en el vehicle.
¿Qué ha ocurrido? Bueno, lo típico en GESAIP. No escuchan, no hacen y van tarde. Nos encontramos ahora con una flota puntera, muy buena, pero sin el personal cualificado para poder conducirlas por falta de carnet de conducir.
El PSIP ha demanat la dimissió de la consellera de Salut, Manuela García, arran d'aquest fet que qualifica de desastre. El partit recorda que l'executiu s'ha gastat 56 milions d'euros en l'adquisició d'aquestes ambulàncies més equipades i modernes que les actuals.
Els partits progressistes i les organitzacions socials han presentat un recurs al Tribunal Constitucional contra la llei de projectes residencials estratègics del govern.
Consideren que aquesta norma implica una amenaça territorial i social perquè deixa sense efecte les normes municipals i critiquen que l'executiu ha utilitzat els problemes d'accés a l'habitatge per impulsar amnisties massives a infractors i promoure l'especulació urbanística. Denuncien que els projectes residencials estratègics es poden impulsar en sòls rústics sense estudis sobre consum d'aigua o necessitat de serveis públics per la població que hi viurà. Margalida Ramis és la portaveu del GOP.
Davant d'això feim aquest cop contundent. Per nosaltres és també un exercici de democràcia poder dur en el Tribunal Constitucional decret lleis sense participació ciutadana, sense cap tipus de garantia ambiental i a l'empara d'uns beneficis que acabaran en poques mans de promotors i especuladors immobiliaris per contra de l'interès general i de la protecció d'un sòl que necessitam.
Aquest recurs d'inconstitucionalitat el promouen a les entitats civils, però l'han hagut de presentar els partits amb representació al Congrés, en aquest cas el PSIP, Més per Mallorca, Més per Menorca, integrants d'Immés Sumar i també Unides Podem. El president del Fòrum de la Societat Civil, Josep Benedicto, els ha agraït la predisposició i ha demanat una reflexió al govern.
Això du com a conseqüència, pues bueno, lo que avui un poquet també s'escenifica, no? Que és unitat de tots els partits d'esquerra i unitat també de tota la societat civil, que és molt plural, que és molt diversa, però mira per on han estat capaços d'agrupar-nos, no? Enfront d'ells, no? Això tindrien que fer mirar.
El govern respecta la decisió de dur endavant aquest recurs d'inconstitucionalitat, però assegura que no té cap dubte jurídic sobre la llei de projectes residencials estratègics. Ho ha dit el portaveu, Antoni Costa, que, a més, ha descartat un avançament electoral com es reclama a Extremadura.
Saben vostès quan es van aprovar els darrers pressupostos a la Comunitat Autònoma d'Extremadura? En el mes de desembre de 2023. Recorden vostès quan es van aprovar els darrers pressupostos en aquesta Comunitat Autònoma? Fa tan sols uns mesos. I la realitat d'Extremadura, o la d'Aragó, si m'ho permeten, res té a veure amb la realitat de les Illes Balears.
I amb la pols amb Junts i amb el futur de la legislatura en l'aire, la vicepresidenta Maria Jesús Montero confirma que el govern espanyol presentarà els pressupostos generals de l'Estat per 2026. Diu que els comptes ja estan molt avançats i que en uns dies espera convocar el Consell de Política Financera.
Sobre la reunió que dilluns mantindrà la cúpula de Junts per decidir si trenca amb el PSOE, la vicepresidenta admet que l'executiu té la necessitat d'intensificar el diàleg en la formació de Carles Puigdemont, però insisteix que es compleixin els acords.
Han tocat les 8 i mitja, moment de repassar els titulars més destacats d'aquestes jornades, dissabte 25 d'octubre. El Consell d'Eivissa demana la repatriació dels 77 menors algerians que tenen sota tutela, diu, per manca de recursos.
La petició sorgeix arran de l'arribada de 100 menors adolescents a l'illa que viatjaven sense adults, dels quals Algèria ha demanat el retorn. El Ministeri d'Interior ja en tramitava la devolució perquè les famílies han demanat la pàtria potestat.
La creuada per acabar amb la ruta migratòria a les Balears per via marítima suposa una nova petició del govern per activar Frontex.
Exigeix a l'Estat que demani a Brussel·les més mitjans per controlar la frontera marítima en una carta que la presidenta Marga Proens enviarà a Pedro Sánchez.
El govern aporta 5 milions d'euros a fons perdut als afectats per les pluges a Eivissa.
Se'n podran beneficiar empresaris i particulars i es tramitaran a través dels ajuntaments. El Consell de Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Ministres la declaració de zona afectada greument per emergències als municipis pels darrers temporals.
Es repararà els policies locals i funcionaris de Palma perseguits, diu, pel cas Cursac.
Ho ha anunciat el batlle Jaime Martínez en la diada del cos celebrada a Marratxí. Ha afegit que es demanarà responsabilitats patrimonials al Ministeri de Justícia i posa en valor les millores dels recursos de la legislatura.
Baixa l'atur a les Balears en 10.500 persones en el tercer trimestre.
Els sindicats lamenten que, tot i les bones xifres d'ocupació, els treballadors no es puguin permetre accedir a un habitatge. Les patronals empresarials posen el focus sobre la pèrdua d'activitat en sectors com l'oci i la restauració.
I recordar que aquesta matinada el rellotge guanya una hora per tornar a l'horari d'hivern. Així, a les 3 s'hauran de fer una hora enrere les agulles del rellotge, un gest que repetim cada darrer diumenge d'octubre fa més de 40 anys, que continua vigent després que la Unió Europea no s'hagi posat d'acord un any més per instaurar un horari únic.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I com sempre, feim ara un cop d'ull a les portades dels principals diaris. Començant, Diario de Mallorca, que obre amb la notícia que el govern se suma al planta del Partit Popular pels cribatges del càncer de mama. La consellera de Salut va abandonar la reunió amb la ministra i el diari assenyala que falta un document que reguli l'avaluació dels programes.
La fotografia principal és del judici pel cas de l'assassinat de l'infant que va ser abandonat a un contenidor, amb la família de la Nina entrant als jutjats i els advocats al costat.
Última hora, destaca que Proens demanarà, com hem explicat en aquest informatiu, per carta a Sánchez el desplegament de Frontex a Balears. El rotatiu explica que l'executiu central vol més presència policial a les illes i que Algèria ha sol·licitat la repatriació de 7 menors arribats a Eivissa.
A la foto principal, un home rere el taulell d'una merceria amb el titular Adeu al comerç més antic, dedicat al tancament de la històrica merceria que dona Àngela de Palma després de 340 anys d'història.
I el diari Menorca obre amb el titular que Ciutadella cobrarà 44 euros més de taxa de fens a un habitatge de mitjana. El consistori vol cobrir el dèficit del servei de recollida de residus de 700.000 euros.
A la imatge principal, la sala de cinema Augusta, que l'Ajuntament de Mahó planeja reformar per donar-li un ús cultural i social.
Periódico d'Eivissa i Formentera obre amb la notícia que el Consell d'Eivissa demana la repatriació dels 77 menors algerians que té sota tutela. El fiscal tramita la petició d'Algèria i la situació s'ha convertit en un repte per al dels serveis socials de l'illa.
La fotografia principal mostra una processó i multitud de persones a Vila amb el titular Vila Epicentre de la Setmana Santa, en referència al Congrés Nacional celebrat a Ciutat.
I posam ara la mirada als principals diaris de tirada estatal. El País obre amb el titular La Hora Secreta de Mazón, en referència a la investigació sobre la seva actuació durant la Dana de València. També destaca que Alemanya accepta debatre l'ús del català a la Unió Europea.
La imatge principal mostra el rei Felip VI cedint el protagonisme a la princesa Leonor durant el lliurament dels Premis Princesa d'Astúries.
I també el titular Alemanya obre la porta a l'oficialitat del català a la Unió Europea és de La Vanguardia, després d'un comunicat conjunt de Sánchez i Merz.
La fotografia principal és la del rei Felip VI i la princesa Leonor donant-se la mà durant la cerimònia dels Premis Princesa d'Astúries, amb un segon tema també sobre la proposta del govern per transferir l'IRPF i l'IVA a les autonomies.
I la portada del Mundo destaca que Junts canvia el rumb per la por a una fugida de càrrecs i que el partit escoltarà els seus alcaldes abans de ratificar el suport a Sánchez.
A la imatge principal, la princesa Leonor alça la veu pels joves en la cerimònia d'Oviedo davant la mirada del rei Felip i la reina Letícia.
I acabam amb l'ABC, que obre amb el titular Doña Leonor reclama sortir de la trinxera per construir confiança.
La imatge principal és també de la cerimònia dels Premis Princesa d'Astúries amb Leonor i Felip VI, i el diari subratlla el missatge de la princesa contra la desunió i la solitud.
8:35, a continuació els esports en Gapi Fortera.
Informatiu Matí. Esports. Gabriel Forteza.
Bon dia. El davanter japonès del Mallorca, Taku Masano, ja entrena amb normalitat amb el primer equip mallorquinista i, de fet, podria ser la gran novetat a la llista de convocats que farà oficial aquest migdia Yago Barrasate de cara al partit que demà a les dues jugaran davant el Llevant a Somos. Un partit on, una jornada més, no hi seran presents per lesió Maras Kumbula i Toni Lato. Dit això, el partit davant el Llevant és capdalt de cara a la consolidació del Real Mallorca a la zona teva de la classificació. Alfonso Díaz, responsable de negoci del Mallorca, espera per demà que es confirmi aquesta bona ona futbolística que ara tenen.
Con ganas ya de volver a jugar otra vez en casa, casi después de un mes, y bueno, pues contentos, ¿no?, de la victoria del otro día y poder darle la alegría a nuestra gente. Esa victoria del otro día pues tiene mucho peso, ¿no?, en el ánimo y en, bueno, pues en decir que aquí estamos, que le queremos dar la vuelta, tanto jugadores, entrenador y todos los que formamos parte del club, y a rematarlo a rematar esta semana con el partido del Levante. Que somos, pues, que sea una caldera, ¿no?, y que nos ayuden a poder ganar el partido.
La jornada primera va arrencar ahir amb el partit Real Societat 2-Sevilla 1. Per avui, 4 partits, a les 2, Girona-Oviedo, a les 4 i quart, Espanyol-Elx, a les 6 i mitja, Atlètic Club Getafe, i a partir de les 9 de la nit, el València-Vila-Real. I pel que fa al combinat femení d'Espanya, ahir va arrencar una nova etapa amb Sònia Bermúdez a la banqueta i les mallorquines Cata Coll, Mariona Caldentei i Lucía Corrales a la convocatòria. Totes tres varen jugar. Era el partit d'anada de semifinals de la Nations League davant Suècia a la Rosaleda de Màlaga i el resultat va ser de victòria per Espanya per 4-0 amb dos gols d'Alexia Putellas i dos de Clàudia Pina. La seleccionadora Sònia Bermúdez estava contenta pel resultat i no tant per la lesió de Salma Parayuelo. La sentim.
Hombre, sí, es un debut soñado, evidentemente, de hacer 4 goles, creo que, y solo por cómo se han hecho. Creo que el equipo ha hecho un gran partido, no hemos encajado. No hemos recibido, creo, ninguna ocasión de gol, pero no es mi debut soñado porque una jugadora se salga del terreno de juego por una lesión no termina de ser mi debut soñado, pero bueno, estoy feliz por el resultado, estoy feliz por el trabajo del equipo, cómo han hecho la presión tras pérdida, cómo han dominado el encuentro. La verdad que estamos muy felices.
En futbol de Primera Federació, Miguel Álvarez, nou tècnic de l'Oda Eivissa, debuta diumenge migdia a la banqueta del conjunt blau i cel. L'ex del Villarreal B vol estrenar-se amb una victòria contra el Terol a Can Mises. I ho farà amb les baixes confirmades de Sofiame, Satin Müller i Del Pozo per sanció, a les que cal afegir les de Josep Senyer, Tamir Gleiser i Àlex Gallar. Sentim Miguel Álvarez a la prèvia del partit.
Por tanto, es un equipo difícil, no lo tengo de decir yo, lo dicen sus números. Y después, pues claro que tenemos el análisis del rival, sabemos cómo defienden, cómo atacan, cuáles son sus virtudes, el tipo de propuesta que hacen, cuáles son sus debilidades, pues es lo que hemos estado trabajando un poquito eso,
pero sobre todo lo que esta semana le hemos dado mucha importancia, como no puede ser de otra manera, a nosotros, a que los chicos, sin atosigarlos y volverlos locos, pero sí pequeños detalles de principios básicos que nosotros queremos introducir en la idea, ¿no?
En futbol sala, amb la baixa de Manolo Piqueras per lesió i Luan Müller per sanció, l'Illes Balears Palom Futsal torna a repetir com a local després de golejar dilluns al Noia a Son Moix. Ho farà a les 8:30 del vespre davant un Movistar Inter desè amb només 7 punts al casiller. Just la meitat dels que té el Palma Futsal, quart amb 14. Antonio Vadillo parla a la prèvia del partit.
Tenemos que seguir mejorando, pero seguir insistiendo en lo que realmente somos y a partir de ahí pues competir el partido, disfrutarlo y salir a por ellos, porque es un partido que nos van a obligar bastante.
I a la segona divisió, cinquena jornada, i el Gasifred Atlètic rep a les 5:30 la visita del Burela. Anem amb el bàsquet. Cinquena jornada, primera federació, amb Fibui, Palma i Estia Menorca, que juguen avui. Els mallorquins visiten a les 6:30 el pavelló Fernando Martín per jugar davant el Fuenlabrada, equip que suma un triomf més que els 5 d'un Pablo Cano, que vol més.
Siempre pensando en el rival y preparando cosas que nos vamos a enfrentar, pero siempre manejando nuestros conceptos. Entonces hace muchos días que estamos preparando este partido. Entonces le estoy haciendo un truquito a la cabeza también con eso que te estoy diciendo. Pero sí, hemos manejado de ir partido a partido, de ponernos no solo objetivos de resultados, sino también objetivos de rendimiento para los partidos, cosa de ir mejorándonos a nosotros mismos.
Pel que fa a l'Estia Menorca, vol rompre la dinàmica que arrossega en lliga de 3 derrotes consecutives amb un triomf davant un Cartagena que es vuitè en 2 triomfs i que visita l'Estia després de caure 7 dies abans a Donosti. Sentim Javi Zamora a la prèvia d'aquest partit.
Por eso te decía que el tema de la concentración va a ser un factor determinante, el cómo entremos al partido, cómo pongamos el foco en las cosas que dependen de nosotros, en el plan de partido y tratar de mantener esa cara competitiva que tanto nos está dando en este inicio de temporada.
Demà a les 6 de l'hora baixa, Palme Bàsquet Oviedo tancarà la jornada, i a la Lliga Challenge aquest dissabte a les 5:30 l'Azul Marino visita l'ISB Irauji d'Azcoitia, 6è classificat amb un balanç de 2 victòries i 2 derrotes. Les mallorquines són líders en ple de triomfs. Alberto Acuña és el tècnic de l'Azul Marino.
Sabemos la importancia del partido, creemos que es uno de los campos más complicados de la competición y, bueno, era un equipo diferente, ¿no? Creo que de los equipos más físicos de la liga, el equipo que más balones recupera, el segundo junto a nosotros, que mejor rebotea ofensivamente la competición.
I a segona federació, quarta jornada, amb el Clas Sant Antoni, que visita l'Albacete a partir de les 7, és Josep Maria Barrocal.
Va fer una bona victòria a casa contra Cantàbria, primer partit que vam jugar a casa, però això ja ha acabat, ara que centrar-se en el següent partit, i que entenguem que és un rival complicat i que requerirà que ens esforcem al màxim els 40 minuts, donar el màxim per competir i tenir opció per poder guanyar el partit.
I en vòlei arranca avui la Superliga masculina amb el Connecta Balear Manacor, que visita la pista del Sant Roque a partir de les 7:30. Sentim l'entrenador del Connecta Balear, Alexis González.
Ahora, igual nosotros nos enfocamos primero en la Liga, que todos los partidos para nosotros son muy, muy, muy peleados y difíciles, tenemos la liga también competitiva. Y después nada, cuando nos toque el 12 de noviembre el primer partido acá de Europa contra Zagreb, yo creo que vamos a estar listos, ¿no?
A la Superliga femenina, Lliga Iberdrola, tercera jornada, a partir de las 6, Aro Rioja Volei, a Barca de Menorca. En tenis, Jaume Munar jugarà les semifinals del torneig ATP 500 de Basilea després de que avui el seu rival, el canadenc Félix Auger, alias Ime, deixés el partit amb el primer set guanyat pel mallorquí per 6 jocs a 3 i només 45 minuts de joc reial. El seu rival a semifinals serà Joao Fonseca. En motociclisme, pel que fa al Gran Premi de Malàisia, a MotoGP, Joan Mir sortirà 7è a la graella de sortida de demà. I acabem parlant de vela, perquè avui, i després d'una sèrie de cancel·lacions i d'inconvenients ja resolts, el regatista mallorquí Hugo Ramón comença la travessia atlàntica Mini Transat, que uneix Europa i Amèrica, sortint des de les Illes Canàries a Santa Cruz de la Palma i arribada a Sant François de Guadalupe, amb 5.000 quilòmetres. Amb Hugo Ramón sortiran 88 regatistes.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Betres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que guapo. I no van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8:45 minuts, continua l'informatiu matí aquí a IB3 Ràdio i vos explicam que l'avantprojecte de llei agrària que la Conselleria d'Agricultura ha presentat aquesta setmana ja ha rebut les primeres reaccions.
Entre elles la de les associacions de productors ecològics APAEM, APAEM i APAEF, que avui han presentat al·legacions. Lamenten que la norma no planteja una estratègia de futur per al sector i que no afronta el principal problema del Camp Balear, que és la contínua ocupació del sòl rústic per activitats alienes a l'agricultura. És Miquel Coll, president d'APAEM.
Nosaltres, com a principal preocupació, ens tenim que és una llei que no protegeix prou el sòl rústic. De fet, elimina diferents figures de protecció i llavors que continua sent una mica el sòl rústic un tauler de joc d'activitats que no són pròpies de fora vila. I de fet, diríem, jo crec que les mesures una mica més estrella d'aquesta llet són totes aquelles que estan lligades amb activitat complementària.
Des d'APAEM demanen que es destini el 50% de l'ecotaxa en inversions en el camp i en el sector de la pagesia, que són responsables de la imatge turística de les Illes Balears.
I la denominació d'origen formatge Mou Menorca compleix 40 anys. Ho fa en un bon moment, sent la tercera denominació d'origen de formatge més important de l'Estat.
El celler del formatge de Menorca va néixer l'any 1983 com a resultat de la reivindicació del sector primari de la illa. El reconeixement per part del Ministeri i la creació del Consell Regulador va aconseguir posar d'acord tots els sectors implicats, ho explica l'actual president Bosco Triay.
Era una necessitat que el Camp de Menorca sol·licitava, no? Diguem, que reconegués aquest producte, no? Diguem, era el producte estrella i el que havien fet tota la vida, no? Jo sempre dic que el producte quan para tot, no? És que té les tres T's, no? Digue, terra, tradició i temps.
Per commemorar els 40 anys, el conseller regulador de la denominació d'origen ha celebrat un acte a l'Hotel Melià de Cala Galdana per posar en valor 4 dècades de treball, tradició i compromís amb la qualitat d'un dels productes més emblemàtics de l'illa.
I precisament a Menorca, les obres de millora del pont de la Colàrsegana del port antic de Ciutadella començaran el pròxim dia 3. Això comportarà que la rampa per embarcacions hagi quedat inoperativa, un fet que ha provocat malestar i indignació a molts usuaris.
Les obres han de durar 5 mesos amb un cost total de 750.000 euros i han de servir per garantir la seguretat de l'emblemàtic pont que presenta deficiències estructurals. Els usuaris de la rampa s'han organitzat a través d'un grup de WhatsApp i han fet públic el seu malestar. Denuncien que Ports no dona cap alternativa per poder tirar i treure barques a la mà, la qual cosa perjudica moltes persones i també empreses que fan ús de la rampa pel lloguer d'embarcacions. Ports sosté que es minimitzarà al màxim les molèsties i sempre que els treballs ho permetin s'habilitarà el pas inferior per a les embarcacions.
I les entitats socials i culturals de Maó que no disposin d'un local podran ocupar un dels 8 que es projecten a la Sala Augusta. Les obres de rehabilitació de l'antiteatre podrien començar l'any que ve. Ens ho explica Cristina Tomàs.
Es tracta d'un edifici que ha tingut moltes vides. En les darreres dècades va ser un teatre, un cinema d'actualitats, una sala infantil i juvenil i fins i tot va acollir una fàbrica de sabates i una pista de patinatge i de ball. Fa 25 anys que es va clausurar i des de llavors es troba en desús, però el seu estat d'abandonament podria tenir els dies comptats. Ho conta el batle Héctor Pons.
Per una banda, pugui tenir una sèrie de locals per a entitats que necessiten una seu social i, per altra banda, que tant el pati com la sala gran, la sala Augusta, es puguin emprar per activitats i pugui ser també un espai d'ús pràcticament diari, d'assajos, d'entitats que necessiten preparar les seves funcions teatrals, de dansa, de balls...
O fins i tot que també pugui acollir grups de música perquè puguin gravar els seus temes en una sala insonoritzada. L'Ajuntament ja té l'avantprojecte redactat. La sala principal mantindrà l'escenari, però s'eliminaran les butaques per donar-li més versatilitat. S'hi construiran 8 locals per a entitats que vulguin tenir una seu social, un bar al pati que funcionarà de manera independent i que sortirà a concurs i altres espais polivalents que tindran diferents usos.
L'Augusta no està en una situació d'haver desfondrat ser, però evidentment necessita fer una actuació important perquè, a més, s'ha d'adaptar a tota la normativa actual. Requerirà una intervenció important i, evidentment, amb un cost.
Encara no hi ha un pressupost definitiu, però la intenció és que el govern balear n'assumeixi el cost i, si tot va segons el previst, les obres podrien començar a finals de l'any que ve.
I la tercera campanya d'excavacions subaquàtiques de Cal Embuscats a Ciutadella confirma que els derelictes trobats són del segle XIII. Les proves fetes demostren que els materials de les embarcacions enfonsades són tots de la mateixa època.
Això obri nous interrogants, tal com reconeix Bruno Pérez, arqueòleg terrestre i subaquàtic especialitzat en documentació 3D i un dels directors del projecte en declaracions al magazín El Dia Menorca. Entre les hipòtesis que plantegen hi ha que la causa de l'enfonsament fos un temporal o una forta rissaga o fins i tot també un accident, qüestions que caldrà dirimir en properes campanyes. El que està clar és que la data del naufragi correspon a una època molt concreta i interessant. L'escolta.
El que ara no tenim clar és si realment el que tenim davant són tres vaixells diferents, un sol de molt gros que es va desmembrar en diferents trossos i per això els trobem tots, diguéssim, en la mateixa posició nord-sud. Clar, diguéssim, encara estem a la tercera campanya, hem obert molt de terreny, però encara ens queda molt per obrir.
En campanyes anteriors ja s'hi havien trobat, enfonsats, vaixells de l'època romana, medieval i també moderna, un autèntic museu d'embarcacions de totes les èpoques. Els detalls de les excavacions es donaran a conèixer dissabte, avui, a Can Saura i dimarts que ve al Museu de Menorca.
I tancam aquest bloc menorquí amb una notícia més. El Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil investiga un home per haver mullat cobais al camp. Les conseqüències poden ser molt greus per al medi ambient de l'illa, tant per les espècies vegetals com per les animals. En té els detalls Axel Camarasa.
El Seprona va rebre un avís de la presència d'aquests rossegadors a diverses finques de la vall de Ciutadella el passat dia 10. Allà, a més dels animals, van trobar abeuradors i menjar. També van trobar en uns terrenys de la seva propietat una gàbia que el llacer municipal havia instal·lat per capturar els animals a les finques demandants i per tot això, l'home de 41 anys i vesí de la localitat és investigat ara per un delicte referit a l'alliberament d'espècies no autòctones al medi natural. Alba Lladó, de la Protectora d'Animals.
Això és un animal que és un domèstic, qualcú se'n devia cansar i va tenir la gran idea de mullar-los al camp, cosa que és una cosa il·legal, és molt cruel i, evidentment, pot suposar un problema ecològic perquè altera l'equilibri.
Les conseqüències ja són evidents per la facilitat de reproducció de les cobaies que poden causar greus danys al medi ambient tant a les espècies vegetals com als animals autòctons que poden arribar a desaparèixer si elles ocupen el seu espai. Catalina Florit, de la finca de Son Àngel.
Aquests animals segurament són portadors de malalties per les quals els animals salvatges que tenim a l'entorn no estan immunitzades. Els conills aquests d'Índia són animals que es reprodueixen molt ràpidament i que això, si no es controla en un període de temps molt concret, d'aquí no res es pot escampar a tota l'illa. Vull dir, són problemes greus.
La Protectora cerca famílies que vulguin ara adoptar aquests cobais.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Mar endins per la Mediterrània. Arribarem a una terra llunyana.
La música, l'esperança i la solidaritat fets cançons és la peça que ha creat Guillem Sansó, vocal del grup Montenegro, per avui, diada que acull Manacor.
Banyada de guerra i sang.
La podreu escoltar avui a la diada per Palestina, que arrenca a les 12 del migdia a la plaça Ramon Llull de Manacor, amb animació infantil, ball de bot i vermutada.
Una cita solidària impulsada per Audio Mosso i l'associació Manacor en Palestina arran de les marxes ciutadanes del passat juny arreu de totes les Illes Balears. L'organització Marc Mosso reitera que l'objectiu és recaptar doblers i tots els beneficis aniran destinats a la causa palestina.
Xerran també és tenir un parell de projectes xulos per fer en Palestina, però clar, tot això, doncs, el que necessitaven era doblers, diguem, no?, per poder realitzar aquest projecte. I al final ha anat agafant fuga tothom que li comentava si anava apuntant, i és un concert gratuït que tothom que participa ho fa de manera altruista, i tot el que s'ha recaude de menjar i beure va destinat a això.
I avui migdia, paella solidària per agafar embranzida pels concerts amb més d'una vintena de grups manacorins. També tres convidades que explicaran de primera mà la seva experiència a la Global Summit Flotilla i la detenció a Israel.
Tenim presentadors que aniran conduint un poc la jornada, aniran explicant un poc les activitats que hi ha, els grups que toquen. Venen de convidades les tres atletes mallorquines de la flotilla, que també faran una mica d'intervenció i una miqueta de xerrada. Després, a partir de les 9 a les 10, és quan començaran les bandes més rockeres i més baquebà.
Una diada solidària amb el suport de l'Ajuntament Manacorí per ajudar on més es necessita.
Silent hour of night, for blissful dreams made then arise, revealing to my charmed sight what may not bless my waking eyes.
Aquestes melodies d'aquest ambient encisador s'anomena Night, forma part del nou disc Bronte del músic i compositor Guillem Soldevila. Una obra que convida a recórrer el paisatge interior i literari de les germanes Charlotte, Emily i Anne Bronte, amb la seva poesia transmesa a través de la música. Soldevila, com escoltau, s'acompanya de les veus femenines de Clara Gorriàs i Neus Ferri. El disc ja es pot escoltar a les principals plataformes. Se'ns ho explica Txell Camarasa.
Bronte, el darrer disc de Guillem Soldevila, brinda un viatge al cor de la poesia de les tres germanes que han ocupat un lloc central en la literatura anglesa del segle XIX. Charlotte, Emily i Anne Bronte, tres veus que van traspassar limitacions literàries i de gènere a l'Anglaterra victoriana i que han esdevingut referents femenins i universals.
I me va captivar molt el seu món interior, o sigui, tan ric, i amb realment amb el context històric i social amb el qual elles es movien, no? Sobretot com amb el paper de sa dona en aquell moment que era tan complicat. Van ser capaces de publicar la seva obra i això és una valentia enorme en aquella època.
La producció incorpora violoncels, arpes, pianos, sintetitzadors, contrabaix, guitarres i també percussions. La veu de Guillem Soldevila es combina amb les de Clara Gorriàs i Neus Ferri, aconseguint atmosferes úniques i irrepetibles. Un treball que converteix cada tema en un petit univers literari i musical.
Cantant pràcticament tot el disc junts, o sigui, a part que els arranjaments vocals els hem fet conjuntament, i les veus de ses Bronte, diguem, es canalitzen a través de ses tres veus, a part de tots els instruments i músics col·laboradors que han estat una autèntica meravella.
Bronte, un disc conceptual i compacte que recorda la unitat de Nura, el segon disc de l'artista basat en la musicació del llarg poema de Pons Pons amb el mateix nom.
Ja saben què fan aquí i per què varen venir. Ses ganes de ser més que amics, una casa i una copa de vi. Tu i jo, l'IP3.
I ara escoltam De 0 a 1000, el darrer senzill del disc de Superlluna, de Dona Llop, que presentaran demà diumenge al Teatre Principal d'Inca. El grup mallorquí aposta en aquest quart disc d'estudi per nous sons propers al pop més actual.
La compositora i cantant de Dona Llop, Joana Pol, té clar quins són els seus orígens, però juntament amb els seus companys s'ha deixat endur per altres rimes.
Hem estat un grup que mos donava molta la introspecció. Cercàvem emocions fortes, però des del repòs. I ara esperam que aquest diumenge la gent hi hagi un moment que no pugui seure més a la butaca i s'hagin d'aixecar un poquet a remenar el cos.
El canvi d'estil ve acompanyat també d'un nou plantejament del grup en el qual Joana Pol esdevé la cara més visible d'un projecte en què Pere Bestard deixa estar davant del focus.
Jo tenia necessitat de composar tota sola, tenia necessitat de dirigir la producció d'un àlbum, tenia la necessitat de poder produir amb altres productores, perquè en el final jo sempre he hagut de fer feina amb homes.
El concert de demà diumenge Inca serà el preludi del llançament del disc al mercat, que tindrà lloc el 5 de desembre. De 0